Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de l'allau de decrets amb què Donald Trump ha iniciat el seu segon mandat, amb desenes de decrets presidencials les primeres 24 hores de mandat, amb l'abandonament de la lluita contra el canvi climàtic, el tancament de les fronteres o el perdó als assaltants al Capitoli de fa 4 anys com a grans titulars. També us hem explicat com van els contactes entre el PSOE i Junts per Catalunya de cara a salvar els primers decrets que arribaran al Congrés dels Diputats aquest any 25. Serà demà. Des que Junts va suspendre negociacions amb el socialistes en considerar que Pedro Sánchez no està complint els acords d'investidura, és la primera vegada que el PSOE haurà de posar a prova la seva majoria. I hem anat també a Tarragona, on 22 dies després que s'anunciés la seva obertura, el centre d'atenció presencial a les víctimes de violència masclista continua tancat. El govern assegura que el servei es dona telefònicament. De fet, el local no està ni tan sols retolat. A aquesta hora, què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs l'ultimàtum dels comuns al govern. Si abans del 31 de gener no es tanca un acord sobre el règim sancionador per la llei de l'habitatge, el grup de Jéssica Albiach diu que se situarà l'oposició. Això podria complicar la vida del govern de Salvador Illa, que, sense nous pressupostos, necessitarà el suport dels seus socis Esquerra i els Comuns per tirar endavant tots els decrets de modificació pressupostària que porti al Parlament per poder seguir governant. El portaveu dels Comuns, David Cid, s'ha adreçat amb aquesta contundència al govern del PSC.
Si vol seguir comptant amb els Comuns per tirar endavant la legislatura, per tirar endavant acords concrets, ha de complir. Si no, evidentment, nosaltres entendrem que no hi ha voluntat clara de complir l'acord d'investidura i, per tant, també, evidentment, doncs, actuarem en conseqüència i prendrem les decisions que haguem de prendre no a partir d'aquest moment.
Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga tornen a l'emergència per sequera perquè el nivell d'aigua d'aquest aqüífer no ha parat de baixar des de l'estiu i ja està a només 14 metres per sobre del nivell del mar. Les restriccions s'aplicaran entre altres municipis a la Jonquera, Garriguella, Sant Pere Pescador, Torrella de Fluvià o l'Espolla. L'emergència suposa limitar a 200 litres per persona i dia el consum d'aigua, però no s'hauria d'allargar més enllà de la primavera perquè els 5 pous nous que s'estan construint a Peralada milloraran l'extracció d'aigua de l'aqüífer i podrien acabar amb el problema. A l'Afganistan, el govern anuncia un primer intercanvi de presos amb els Estats Units. Els talibans han deixat anar 2 nord-americans a canvi d'un dirigent seu condemnat a cadena perpètua el 2008 a Califòrnia per narcotràfic i terrorisme. Aquest condemnat, ara alliberat, ja ha aterrat a Kabul. Aquest acord es produeix després de llargues negociacions diplomàtiques, segons el Ministeri d'Exteriors afganès. Xi Jinping i Vladimir Putin llancen un missatge implícit a Donald Trump amb una conversa just l'endemà de la presa de possessió del president dels Estats Units. Els presidents xinès i rus han reforçat la seva aliança estratègica. Com que entre les primeres ordres executives de Trump no hi ha arancels contra la Xina, la reacció ha estat en positiu. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
La reacció de Pequín ha estat en positiu. Ha expressat la seva preocupació per la retirada dels Estats Units del Tractat de París o la reinclusió de Cuba en la llista dels països que patrocinen el terrorisme, però el portaveu de la diplomàcia xinesa, Guo Jiakun, ha afirmat que el gegant asiàtic vol reforçar el diàleg i la comunicació amb Washington. Amb tot, ha deixat la responsabilitat a la teulada nord-americana, el sentim.
Esperem que els Estats Units treballin amb la Xina per promoure conjuntament el desenvolupament estable, sa i sostenible de les relacions econòmiques i comercials Xina-Estats Units.
No ha especificat què passaria si Donald Trump no col·labora. I un element més en les últimes hores, previsiblement cap casualitat, missatge al nou inquilí del despatx Oval. Xi Jinping ha mantingut una conversa per videoconferència amb Vladimir Putin i li ha dit que la Xina està disposada a treballar amb Rússia per respondre al que ha definit l'endemà del discurs de Donald Trump com l'incertesa de l'entorn extern.
I un macrocontrol de furgonetes dedicades al transport de paqueteria ha acabat amb una vintena de denúncies a Tarragona. L'objectiu del dispositiu policial era garantir la seguretat en el sector del transport de mercaderies. Anem cap a Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
En el control conjunt de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Tarragona, més d'inspecció de treball, s'han inspeccionat una cinquantena de furgonetes de paqueteria que circulaven pel polígon Francolí. En total s'han denunciat 10 furgonetes per incomplir la normativa en matèria de transports i 10 per irregularitats dels conductors en els permisos de conduir, per manca d'assegurança o, dita bé, dels vehicles inspeccionats. Per la seva banda, Inspecció de Treball ha tramitat 7 expedients a treballadors que li disposaven d'un contracte laboral regular.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts tots tres. A punt?
A punt.
Perfecte.
Doncs, escolta, si esteu perfectes, jo que me n'alegro. El primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. Ha canviat el dia, Normalment la saludem els dilluns, però avui, aquesta setmana, ho fem excepcionalment el dimarts. L'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Avui vinc furiosa. Furiosa.
Per què? Què ha passat?
Vinc furiosa després de sentir les preguntes que el jutge Adolfo Carretero li ha fet a Elisa Mulià en relació a la possible agressió sexual d'Íñigo Errejón. És que realment estic, estic això, indignada. Sentim-ne alguna.
Pero usted le dijo que parara. No, muy incómoda, no. Decir, que me dejes en paz, que no me toques. Que dejó algo de eso. Estamos en el asunto de que la tira en la cama. Y ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro de él.
Sí.
Se sacó el miembro de él. ¿Para qué se sacó el miembro de él? ¿Sabe usted para qué? ¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia? Porque este señor se ha reído usted.
Deixa'm posar context. Són només un parell de preguntes de les moltes que han transcendit, algunes encara més explícites que aquestes dues. Hem triat un parell que no són les més explícites, però realment ha estat motiu de controvèrsia. Fins i tot avui la portaveu del govern, Pilar Alegría, del govern espanyol, s'ha escandalitzat pel to utilitzat en aquest interrogatori. Dit això, què volies explicar, Carlota?
Sí, això, que em sembla que el to està totalment fora de lloc i aquesta mena d'acusacions velades. No serà que usted quería algo y ese señor... No? Però què és això? Vull dir, o sigui, que un home del carrer no hagi entès certes coses sobre les agressions és tristíssim, és desolador. Però potser ho podem arribar a entendre, no a justificar, però a entendre. Però que com pot ser que un jutge encara no entengui res sobre la paràlisi i l'estupefacció que poden fer que una víctima no reaccioni, no? Que es quedi congelada. I després aquesta pregunteta amb tanta mala llet, no? ¿Para qué se sacó el miembro viril? A veure, per firmar-li un autògraf, no? Vull dir, quina mena de pregunta és aquesta? No? O sigui, és que em desperta un fàstic, una cosa tan bèstia, i penso que veient això, aquest vídeo, que a més s'ha filtrat, no? I no sé si és realment legal o no que hàgim tingut accés a aquests vídeos i a aquestes declaracions, però és que realment és per sentir-se molt desemparat. Com a dona et sents molt desemparada. I ja que tenim aquí el Jordi, no, que és advocat, m'agradaria saber, no es podran prendre cap mena de mesura legal contra aquest jutge i contra aquesta manera de fer? Perquè és que, no ho sé, no? Vull dir, et deixa amb una sensació de ràbia ofuscada.
Anava a respondre amb la mateixa pregunta que fas, perquè justament estem mirant de fer una reforma legal per poder democratitzar, modernitzar el funcionament de la justícia de tal manera que tot vagi una mica més rodat i estigui tot més actualitzat. Allò que jo més trobava falta justament en aquesta reforma legal impulsada pel PSOE i encara no prou condicionada per ningú més és això, és els jutges haguessin de respondre molt més. És a dir, quan és un... De vegades hi ha dubtes sobre si la contractació d'un jutge pot ser prevaricadora, pot ser excessiva, pot ser contrarreglamentària, pot tenir interessos contraposats o el que sigui. De vegades pot haver-hi dubte. En aquest cas, em sembla que és flagrant un cert abús d'autoritat. I en aquests casos no està previst legalment, malauradament, que hi hagi un mecanisme automàtic de qüestionament o de substitució o de, com a mínim, prendre alguna mesura. No està previst, em sap molt de greu, i justament jo anava per aquí. Això em sembla que si s'han de fer reformes modernitzadores de la justícia, s'ha de començar dient per aquest punt, que és que els jutges, per molt que tinguin l'última paraula, no l'haurien de tenir amb tot, per tot i en tot moment.
És que al final... Que si tu estàs insistint a les dones que denunciïn... clar, és que si tu escoltes això, veus això, dius, no denuncio, perquè és que si denuncio tindré una altra vegada haver de passar per tornar a reviure l'episodi que ja va ser prou contundent.
Que no vol dir que el senyor Rajoy no tingui dret a la defensa.
Anava a dir, és que jo insisteixo en el to.
Clar.
És a dir, jo entenc que en un interrogatori com aquest s'hagi d'esbrinar què hi ha de veritat i què hi ha de fals. Però hi ha maneres i maneres de preguntar. És que ni el to i aquesta presa de posició abans, no?
És esbiaixat.
La sensació,
sí, sí.
No?
I no és violència verbal, directament, no? Jo crec.
Sí, jo no m'afegir que no només el to, no, sinó que el 2025 encara no s'hagi entès que el consentiment no és explícit moltes vegades. O sigui que quan ell agressivament li pregunta però per què no vas fer res, per què no vas fer res, també mostra per mi que hi ha una cosa com deia ara el Jordi, que no hi ha cap tipus de formació als jutges a nivells de gènere o a nivells d'antiracisme i que, per tant, mostren moltes mancances de coses que jo crec que molta població ha entès sobre el consentiment.
És un to molt groller. És un to molt groller, molt difícil de justificar. I que, a més, no aporta res des del punt de vista jurídic. És a dir, des del punt de vista de clarificar els fets, tampoc aporta res, ni en un sentit ni en un altre.
Si fos l'advocat de Rejón, diries, bueno, està fent el seu paper, saps? Però el jutge, aquest to de...
Jo, fins i tot, encara que fos l'advocat de Rejón, llavors potser sí que em quedaria només en el to.
Sí, sí, sí.
Tu pots fer les mateixes preguntes, o com a mínim buscar les mateixes respostes, però has de tenir una mínima empatia. Amb qui està, a qui ha patit un moment en què li ha suposat un trauma, doncs no li facis reviure. És a dir, tu has de buscar, òbviament, la veritat i has de buscar saber què va passar, però és que hi ha maneres i maneres. És que, clar, allò és un tercer grau i, a més, amb paraules barrueres, desagradables, revictimitzant-la...
És que... I això sabem que era un judici mediàtic, eh? Vull dir, com sí. Deuen tractar amb tantes dones que no veiem i no es filtren aquest tipus de vídeos?
Clar, és la punta de l'iceberg, no? Al final dius, bueno, si a una persona que és coneguda li passa això, imagina't, no? Centenars, milers de dones que hi ha al darrere que els passa això, o pitjor. Al final potser és que els jutges que es dediquin a casos d'agressions sexuals haurien de passar alguna mena de prova addicional, alguna mena de, no ho sé, o sigui, que hi hagi alguna mena de control, perquè és que, clar, no és el primer cop que veiem, bueno, potser en aquest extrem últimament ja no se'n veuen tants, però és clar, com ho aturarem, això, no?
Bé, doncs, en tot cas, la denúncia feta, i no sé si el fet que s'hagi fet públic i que, per tant, es generi la picabaralla, diguem-ne, i la polèmica que s'ha generat, avui insisteixo en una resposta fins i tot de la portaveu del govern espanyol, no sé si farà que alguns altres jutges vagin amb més peus de plom. No seria molt optimista, diguem-ne, però vaja, com a mínim que siguin conscients que si es comporten així s'arrisquen, com a mínim, a la pena de la vergonya pública, diguem-ne, però bé.
Seria un mínim.
Haurien de fer-ho per uns altres motius, però que com a mínim sigui que sàpiguin que s'arrisquen això, que hi hagi polèmica, que quedin assenyalats per la manera com fan les preguntes i com obliguen les dones a tornar a passar per un procés de victimització. Carlota, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Passen 12 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Bé, ja tenim a Donald Trump a la Casa Blanca. Ahir vam explicar al Catalunya Migdia la prèvia. Després vam fer programa especial des de Washington mateix amb el Ricard Ostrell i el Francesc Garriga vivint la presa de possessió de Donald Trump. I no podem dir que ens hagi sorprès la velocitat a la qual ha començat a prendre decisions i a prendre mesures. Ha posat la directa, només d'arribar al càrrec, en mig dia de mandat ja va signar més de 25 decrets presidencials que mostren un gir a més contundent el que vol fer ell en política interior i també exterior. I aquesta matinada ja n'hem vist un dels primers efectes. Ha sortit de la presó un dels líders de l'assalt al Capitoli ara fa 4 anys i fundador del grup paramilitar d'extrema dreta Proud Boys, que havia estat condemnat a més de 15 anys per sedició per l'ús d'armes en aquell atac. Trump ha pres moltes altres mesures d'una enorme repercussió internacional i que amenacen directament a Europa, a banda d'altres països internacionals. Anem a Washington, amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio, Xavier Vila. Xavier, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Oh, bon dia per tu. Sí. Igual de ràpid que ahir es va consumar els indults als assaltants del Capitoli, l'efecte pel tancament de l'aplicació fronterera que permetia als immigrants ingressar il·legalment als Estats Units també va ser immediat. Diguem-ne que Donald Trump no amaga les seves intencions, no enganya ningú i des del primer minut ha començat a exercir i a aplicar les mesures que ell havia promès en campanya i potser teníem el dubte de gosarà aplicar-les quan arribi al càrrec? Bé, doncs ja no tenim dubtes. Sí que gosarà.
Sí, sí, tant. Gosa. Ja podem dir que gosa. Aquí la qüestió que hem anat comentant els últims dies és fins a quin punt això acaba passant, no perquè ell no vulgui, sinó perquè hi ha uns topalls que també s'hauran de tenir en compte. Però amb les qüestions concretes específiques, doncs això que comentes, aquesta aplicació ja no funciona. I ahir veiem imatges de gent que s'ha passat setmanes al Paso, Texas, esperant per una cita, però gent que tenia un expedient per entrar aquí legalment, amb tots els papers en regla. Setmanes esperant i quan venia el dia de la cita, doncs els diuen, no cal que et presentis, que no vens. Desesperació, llàgrimes, et pots imaginar, doncs gent que, clar, que se'ls ha desmuntat la vida amb decisions. Per tant, això que fa Trump, evidentment, afecta el dia a dia de molta gent, i aquesta és només la part burocràtica i administrativa, que no és poca cosa, però n'hi ha l'altra, que és la part de la militarització de la frontera, que això també, doncs, són paraules majors, perquè de moment Trump ja ha ordenat a la cúpula militar que d'aquí 10 dies els posi sobre la taula un pla per veure què fan. Un pla que podria incloure desplegament de tropes, drons, més barreres físiques, inclosa la reconstrucció de la famosa tanca. Potser recordaràs que a Mèxic l'havia de pagar i això no ha passat. Per tant, anem basculant a propòsit dels grans anuncis i el que acaba passant. I tot això després es completarà amb un altre informe que en els pròxims 30 dies se li ha demanat al secretari de Defensa, un càrrec, per cert, que ara mateix està vacant, doncs perquè els expliqui com seria aquest desplegament. En cas que s'envien més tropes, per cert, s'afegirien als més de 2.500 membres de la Guàrdia Nacional que ja són a la frontera. Per tant, Òscar, és una dimensió tot plegat que suscita encara dubtes, però que, perquè et facis una idea, i acabo amb aquest capítol, invoca Trump per fer això una llei del 1807, és la llei de la insurrecció, que permet al president desplegar tropes en territori nacional si considera que cal garantir que els civils compleixin amb la llei. Per tant, Trump treu totes les armes de l'arsenal sobre la taula i fa el que fa sempre, que és anar a una posició d'extrems per després negociar, i tot allò que hagi guanyat en el camí de la negociació, doncs, va a favor seu.
Clar, més coses. Ahir ja va aprovar directament la sortida dels Estats Units del Tractat sobre el Clima de París i també de l'Organització Mundial de la Salut. Això anirà ràpid o serà un d'aquests temes en els quals es trobarà algun topall o algú que li faci una mica de, com a mínim, alguna barrera perquè no ho pugui fer ràpid?
Sí, no, ràpid no va, perquè en els dos casos els estatuts que els països signants amb aquestes organitzacions signen, els Estats Units inclosos, és clar, inclouen una clàusula d'un any entre que comuniques que te'n vols anar i que te'n vas. Per tant, un any que no passarà això encara. També és cert que Trump té un roc a la faixa, si em permets l'expressió, que és l'anunci que ha fet que els funcionaris nord-americans tindran més problemes que mai en seguir treballant en aquestes carpetes, en aquest any de gràcia que et comento, considerant la pretensió de la nova administració de purgar i de quina manera els càrrecs dels ministeris d'exteriors, energia i protecció i medi ambient. I en aquest sentit cal subratllar això que et comentava fa un moment, entre la gran diferència entre el Trump 2017 i aquesta versió 2.0, perquè ell ara coneix bé la maquinària burocràtica del govern federal, i és quan es veu molt més amb cor de desmantellar-la, perquè sap allà on atacar, quins mecanismes fan fluix, i per això també s'ha armat d'un exèrcit d'advocats altament qualificats que, a preu d'or, per cert, litigaran a favor de l'agenda de Trump. I si convé, en última instància, si veuen que no se'n surten als tribunals, a les jurisdiccions locals i estatals, ho portaran al Suprem, decantadíssim a la dreta, després que el mateix tràmit que és tres magistrats ultraconservadors durant el seu primer mandat.
Clar, és que no sabem què podrà aplicar de totes les seves idees. Per exemple, n'hi ha una que ja va dir, que és que vol evitar que qualsevol nadó que neixi als Estats Units tingui automàticament la nacionalitat nord-americana. Això està reconegut a la Constitució dels Estats Units. Per tant, haurà de canviar la Constitució, cosa que es pot fer, però costa molt. I és veritat que ara mateix té controlades les dues cambres, el Senat i també el Congrés, també la majoria al Tribunal Constitucional, perquè la majoria és molt de dretes, i per tant, en els pròxims dos anys té aquestes majories, veurem fins on pot arribar. Per exemple, una altra de les coses que vol és que els Estats Units deixaran de reconèixer el gènere pel qual s'identifiquen les persones trans i que només acceptarà el sexe de naixement. O ets home o ets dona. Hi pot haver batalla legal per això, als Estats Units?
I tant, i tant. De fet, et diria que ja hi és, perquè el Sindicat de Llibertats Civils, l'ACLU, ja ha avançat que portaran el govern a tribunals un cop es defineixi l'estratègia legal que creuen més apropiada per atacar això que creuen que no és anar en el bon camí. De fet, un dels advocats d'aquesta organització de drets civils, que va ser la primera persona transsexual que va defensar un cas davant del Suprem, ja ha advertit que aquestes ordres de Trump, home o dona, no poden canviar una llei que ara mateix és la llei que és la que funciona en aquest moment. moment. Per tant, per més que Trump la vulgui canviar, això té un procés legislatiu. Hi ha una altra organització, que és la Campanya pels Drets Humans, que ja ha advertit que la mesura no pot entrar en vigor d'immediat, com et comento, i que, per tant, aprofitaran el temps en què Trump maniobra per implementar-la, per lluitar perquè no s'apliqui, perquè creuen que suposa un risc enorme per grans col·lectius, especialment gent jove que es veu menys en cor, gent jove transexual que es veu menys en cor de sortir a la llum pública a protestar pel que ha passat, i un argument en aquest sentit que adverteixen que aquest col·lectiu se'ls posa en un gran risc de suïcidi, perquè són conscients de que moltes de les persones que es declaren transexuals no ho volen fer a ulls del públic, i una llei d'aquestes característiques els reclouria d'una manera que seria perillós per la seva salut.
I després hi ha un altre moment, n'hi ha hagut molts, que ha aixecat molta polseguera, però a nivell espanyol ha aixecat molta polseguera un moment en què Donald Trump està al despatx Oval, em sembla que és, que està firmant i està atenent algunes preguntes de periodistes, i hi ha un periodista que li pregunta directament: escolti'm, què s'ha de fer amb aquells països de l'OTAN que no gasten el 5% del seu PIB en defensa? Per exemple, França o Espanya. I Donald Trump fa una referència a Espanya i el col·loca en el grup dels anomenats BRICS.
Are they a BRICS nation?
Són un país dels BRICS?
They're a BRICS nation.
Espanya és un país dels BRICS?
You know what a BRICS nation is? You'll figure it out.
Ja ho descobriràs. I si els països BRICS ho volen fer, està bé, però els posarem aranzels del 100% als negocis que fan amb els Estats Units.
Espanya no és un país dels BRICS. Els BRICS són Brasil, Rússia, la Xina, la Índia i Sud-àfrica, i és un grup que es va unir com a contraposició al G7 i que intenten fer, doncs, una mica d'oposició a les polítiques aquestes del G7. Hi ha qui diu que Donald Trump es va equivocar, i hi ha qui diu que no s'equivoca, sinó que està dient: si no es gasten el 5%, és com si fos un dels BRICS, i per tant s'arrisquen un 100% d'aranzels. Es va equivocar o estava llançant una amenaça més o menys velada, diguem-ne, cap a països com Espanya o França, que no gasten el 5% en defensa a l'hora de, per exemple, pagar l'OTAN?
La veritat, Òscar, és que no m'atreveixo a posar-me al seu cap, perquè això és complicat, i a més és que saps què passa? Que quan sents aquest extracte sonor, a més ell alliçona el periodista, això que comenteu, no? Ja saps el que és el BRICS, ja te n'assabentaràs, com estudia tu, el periodista ho sabia exactament perquè és el que el corregeix. La sensació que ha donat per aquí és que es va confondre, que ell, l'acrònim, la S final va confondre, no és que va confondre, és que va posar Espanya en lloc de Sud-àfrica quan no tocava. Uh-huh. Després podem parlar dels aranzels i de la imposició que ell vol fer sobre aquesta qüestió, que és una qüestió recurrent en precampanya, però si t'hi fixes és bastant significatiu que des de la setmana passada, després de la reacció que l'advertència d'imposició d'aranzels, especialment a Canadà i a Mèxic, ha generat entre els líders d'aquests països, han baixat molt el pistó en aquest sentit, conscients també de que això pot tenir un impacte sobre els seus votants, sobre la gent d'aquí, que haurien de pagar molts més diners per les coses del dia a dia. No vol dir això que no ho hagin de fer, però de moment també és aquella declaració de màxims, i ara el que s'ha fet és implementar un comitè perquè estudiï com això s'aplica, i ara estan parlant del 1 de febrer, en tornarem a parlar. Veurem si tot això es pot aplicar. Però pel que fa a Espanya, tot sembla indicar que va ser un gafe, un error seu, i que es va equivocar volent parlar de Sud-àfrica quan va fer-ho per Espanya.
Uh-huh. Ara mateix que són 10:15 del matí a Washington?
Aquí sí, són les 3:23.
3:23 a Catalunya.
Catalunya, perdona, 9:23, ja no sé on
sóc. Ja m'ho penso, per això. Per tant, les 9:23 a Washington.
Un quart i mig de 10 del matí.
Exacte. Tu t'ho demanava perquè, clar, s'està llevant, podríem dir, el dia. Sí. Sabem avui Donald Trump què farà, perquè, clar, si en mig dia de presidència ja va prendre totes aquestes mesures, el segon dia íntegre ja, no sé què pot fer.
Ara t'ho dic, però des d'aquest punt de vista, les coses com siguin. Aquest home, que té 78 anys, el dia d'ahir va ser, en fi, ja ho vau veure. Aquí la premsa està absolutament fascinada sobre una cosa que més o menys ja sabien. Amb Biden, la mateixa premsa més propera va entrar un cop al despatx Oval en 4 anys. Okay. Ahir Trump va obrir les portes, allà va entrar tothom, i va començar a signar ordres executives mentre xerrava amb la gent. Això, aquest episodi que parlàvem del BRICS Espanya, ho feia mentre anava signant documents. Per tant, l'activitat frenètica. I avui, de moment, ara se'n va cap a una missa, el prayer service és que li diuen aquí, i després té un seguit de reunions especialment important la que tindrà amb els líders republicans del Congrés, perquè aquí el que han de discutir és tota l'agenda de Trump, que estem parlant com es paga. Aquestes prioritats de frontera, energia, impostos. Llavors, Trump vol que es faci una gran llei òmnibus, on hi càpiga tot, tirar-ho endavant de seguida. Els legisladors no ho veuen tan clar, perquè hi ha reticències dintre dels membres del mateix partit del president per fer-ho d'aquesta manera, i per tant hauran de negociar si es fan dos grans paquets legislatius o, com vol Trump, es fa en només un. Aquesta serà una de les grans reunions que tindrà. Tampoc es descarta que faci una intervenció ell mateix davant la premsa, perquè Trump vol seguir a l'aparador, vol seguir tenint minuts de pantalla, i el que està passant ara és que Marco Rubio ja està prenent possessió com a nou secretari d'Estat, al cap de la diplomàcia nord-americana, presentat pel vicepresident J.D. Vance. Per tant, l'administració que comença fort i no afluixa, i no cal descartar que en les pròximes hores tornem a escoltar Trump parlar sobre aquestes mesures que està implementant.
Molt bé, doncs et deixo alliberat de l'antena, per tal que puguis estar pendent de totes aquestes actes i totes aquestes mesures que pugui aprovar Trump en aquest segon dia de mandat. Xavier Vilà, des de Washington, gràcies i bon dia per tu, bona tarda per nosaltres.
Moltes gràcies, bon dia.
No sé què us sembla, no enganya ningú. És a dir, ja sabíem que Donald Trump venia amb aquestes intencions, però si algú es pensava, no, això ho fa durant la campanya electoral, després, quan tingui el poder, potser es talla una mica. No, no, des del primer minut.
Des d'abans.
Sí.
Perquè ja aquest cap de setmana hi havia, implícitament, sense l'autoritat oficial, aconseguit una treva entre Israel i Palestina, no? És a dir, dius, ostres, va molt per feina. Una altra cosa és que com deia en Xavier, de vegades sembla que tot això sigui pura tàctica negociadora, de poder apretar molt, de poder fer mesures molt radicals per després poder fluixar. Però més enllà de si afluixa o no afluixa, o si són més radicals o menys, el que haurem d'acabar jutjant és si els seus postulats són tots equivocats o no. Estem parlant d'un país que ha votat en un sentit molt i molt determinat, que tant sigui per la feblesa demòcrata o de la candidata demòcrata, o ja sigui perquè els postulats no eren prou contundents, dona tota la sensació que tot el país l'ha escoltat i tot el país li ha fet cas. I això et convida a, des d'aquí, a prendre posició. És a dir, a Europa ens convida a dir ens agrada o no ens agrada, i si ens agrada perquè ens agrada, i si no ens agrada perquè no ens agrada, i sobretot a tenir una veu pròpia. Nosaltres hi ha coses, evidentment d'estil, evidentment de to, i evidentment de com ho diria, d'actitud davant de la vida, que de Trump ens disgusten, i més aviat ens fan sospitar des del moment que obre la boca. Ara, pot ser que aquest retorn claríssim, aquest retorn explícit cap a la sobirania, cap al guanyar sobirania, sigui una cosa que Europa s'hagi de plantejar. Ja li va passar amb Gran Bretanya, amb el Brexit, de fins a quin punt la pèrdua de sobirania dels països, i fins i tot de la mateixa Europa, perquè Europa també va perdre la sobirania davant d'organismes internacionals i dels mateixos Estats Units, fins a quin punt això ha estat excessiu i per què. Trump ha arribat a la conclusió que això ha estat claríssimament excessiu en termes de si l'OMS, de si el Tractat de París, de si l'obertura de fronteres, etc. Europa no només ha de fer el mateix, sinó que, a més a més, està fent el mateix. Quan vas als Estats Units i els dius, escolteu, és que esteu molt dividits, és que teniu una persona autoritària governant i un moviment d'extrema dreta que està pujant, el primer que et diran és, bueno, i vosaltres què? Vosaltres igual. O sigui, no hi ha cap país a Europa que no estigui, on aquests postulats no estiguin pujant d'alguna manera. A mi m'alarma, des del punt de vista intel·lectual i de postura, m'alarma, però faltarà veure ara si tot això traslladat a mesura era tan dolent com semblava i per què, sobretot. I això em sembla intel·lectualment interessantíssim.
Home, discrepo molt, Jordi. Això és inquietant en el fons del que s'està decidint. Això és una aposta per un món on torna el nacionalisme i un món menys globalitzat. En aquest sentit, això serà un món més pobre, que ho decideix el país més ric del món. Primera cosa.
Però Europa també va per aquí, eh?
Bueno, Europa és un experiment que té una sèrie de problemes greus i que, sobretot, en els últims 10 anys ha mostrat molta feblesa. Tota la feblesa que s'ha mostrat amb Putin ara es passa la factura. si Putin ha estat xulejant a Europa i ha pogut anomenar a presidents títers com Orban, és a dir tota la feblesa europea, en el fons ara ve el perill de veritat. Ara ve el perill de veritat. Europa hauria d'estar més ferma, més decidida i molt més dura, en tots els sentits.
Llavors el perill ara és rus i també és americà, vols dir?
Bueno, clar.
Clar, estem... Llavors clar, el perill és doble.
És a dir, per exemple, el tall de veu sobre Espanya. No hi haurà un arancel per Espanya. Espanya entra en el bloc europeu, clar. Per tant...
Si ja hi ha arancels, seran per la Unió Europea.
Seran per la Unió Europea, no hi haurà arancels. Però hi ha el problema evident de que Espanya, com altres països europeus, no està gastant en defensa el que hauria de gastar una zona que està en guerra. En guerra directa, perquè estem en guerra amb Ucrània i estem fent veure que això no està passant. I només es queixem de que pugui el pollastre. No, estem en guerra i hem de gastar diners en defensa. I gastar diners en defensa no és de dretes. No és de dreta si t'està atacant Putin. O sigui, no. Gastar diners en defensa és d'esquerres. I per això... No. Escolta, i per això pot haver-ne...
Nosaltres diu no, perquè l'Alícia va fent gestos.
Alícia, entenc que no t'agradi. Però, escolta, si tu creus que un senyor com el Marc Murtra, que és un senyor d'esquerres, ha arribat a president d'Indra... i per cert, va doblar el valor d'Indra.
I ara de Telefònica.
I ara és el nou president de Telefònica. Escolta, això, si tu creus que en aquest moment aquesta aposta és de dretes, t'equivoques. T'equivoques. Hi ha un moment...
Deixa que es defensi l'Alícia.
És a dir, en el moment en què Trump...
Un punt massa educada i no estàs... Després tindràs massa coses per respondre.
En el moment en què hi ha un president dels Estats Units que està plantejant invadir Groenlàndia...
Clar, és que aquest és el debat.
No, clar.
Aquest és el debat, que tu planteges augmentar la despesa en defensa perquè vagi a la OTAN d'un president que no sabem si atacarà el nostre espai europeu ocupant Groenlàndia. Per tant, és evident que aquest relat de que hauríem d'estar invertint més en defensa, que automàticament vol dir donar més diners a la OTAN, és una contradicció en si, perquè evidentment la OTAN està liderada per algú de qui saps com a europeu que no te'n pots refiar.
Sí, però tu no pots tenir la teva defensa subcontractada en mans dels nord-americans com l'hem tinguda en els darrers 40 anys.
Totalment, però si en això estem d'acord. Estem dient el mateix en aquest sentit. Llavors, per això ara mateix no diguis que hem d'augmentar la despesa en defensa que vagi automàticament a la OTAN. No, la Unió Europea ha de plantejar-se quin és el tipus de defensa que vol de política defensiva. I en el cas de Groenlàndia, en aquest sentit serà clau. Però una cosa, és que ara hem portat el debat en la defensa, però estàvem parlant de...
No, però és igual, hi ha molts fronts oberts. Lo de la frontera mexicana és extremadament delicat. I els efectes que pot tenir a Mèxic són incalculables i inimaginables. La situació a Mèxic és molt complicada, especialment en les regions més properes a la frontera, on l'estat mexicà està en guerra amb el narcotràfic. Una guerra molt oberta. Si el narcotràfic no pot controlar la frontera i passar la cocaïna que passa, això tindrà unes conseqüències molt, molt, molt delicades. És a dir, tot l'equilibri és molt sensible i Trump està actuant d'una manera molt irresponsable, molt esborrallada i jo crec que molt delicada.
Sí, totalment. Jo em sembla interessant per on portava el debat el Jordi també, en aquest sentit de que des d'Europa és com molt senzill, no? També dir com que estem molt atemorits, que fa molta por, que què és això que està passant, i realment això és així, o sigui, que fa por és absolutament innegable, i jo com a persona que em dedico a temes de clima, és absolutament desesperançador saber que qui ens governarà el país més ric del món fins al 2029 és algú que ja el primer que ha fet ha estat prohibir noves eòliques marines i eliminar aquesta... permetre, com el drill, baby drill, de seguir fent més fracking i, per tant, aconseguir més petroli i gas. Però el que sí que em sembla interessant és aquest debat de quines són les idees que l'ha permès triomfar ell i quines no. I a mi el que sí que em sembla interessant és aquesta idea de la recuperació de la sobirania. I fins a quin punt...
És la principal, eh?
Sí. Però fins a quin punt compartim la definició d'aquesta recuperació de la sobirania? Perquè jo, al contrari del que deia el Marco, a mi unes polítiques proteccionistes de protecció de l'economia nacional no em sembla que impliquin menys globalització. Em sembla que impliquen una defensa de certs sectors econòmics i, per tant, d'una protecció de certes coses que pot ser interessant i que pot ser una nova era interessant i millor per la globalització en molts sentits. Ara, què passa? Que quan parlem de sobirania i ho portem en els temes migratoris, llavors és problemàtic. O sigui, jo ho trobo problemàtic. En el sentit de, una cosa és protegir la teva economia i l'altra és començar a separar segons els ciutadans del teu país i tenir una política agressiva cap a col·lectius minoritaris de cert país. Per tant, que quan parlem de sobirania o treure't del Tractat de París, això no és sobirania. O sigui, el Tractat de París no és una cosa que... tinguis obligacions a fer certes coses. És un compromís que tu adquireixes. Igualment, tu segueixes fent les polítiques que vols, com segueixen fent molts països dintre el Tractat de París que tampoc estan complint el que fan. Però sí que és evident que dins del món hi ha una reclamació de més sobirania. Ara, no ho sé si més sobirania és que regalar el país a les persones més riques del teu país, com hem vist ara, bueno, amb la...
A la presa de possessió d'ahir, en què tots els convidats eren els multimilionaris.
Hi hauria una porta... Perdó.
No, això vull dir que quan parlem de sobirania jo estic d'acord que és probablement un dels crits dels nostres temps, però que té moltes implicacions i molts anàlisis diferents, aquesta demanda de sobirania.
I molts excessos, perquè clar, quan tu demanes més sobirania, de vegades se't nota, i és el que no m'agrada de Trump, i del Max també, se't nota una mena d'obrir la porta a una mena de racisme implícit, que de vegades... Que és difícil de demostrar, perquè ells poden dir perfectament l'única cosa que estem dient és controlar els fluxos. I en aquest sentit és impecable. En aquest sentit, dius, potser es pot considerar que els fluxos es poden controlar més. Potser es pot considerar. Ara, com que també vist des d'allà, perquè he estat uns dies a Texas, te n'adones, que dius, quin és el vostre problema, exactament, perquè aquí no teniu una multitud d'immigrants, etcètera, i de persones negres no n'hi ha tantes, i veus claríssimament, però de manera molt clara, no t'ho diran mai, però molt clara, que és una cosa contra els hispans, directament contra els hispans. I no t'ho admetran, i legalment les mesures del Trump no diran això, però és evident que estem parlant de aquí volem ser els americans de tota la vida i potser ens hem barrejat massa. Quan això va cap aquí, aleshores és quan dius, bé, confio que allò que està passant a Europa de poder també tenir una reflexió sobre els fluxos migratoris no vagi també per aquí. L'última vegada que Europa va decidir que havia de recuperar la sobirania i que els països havien de controlar els fluxos i que compte que potser hi ha aquesta comunitat molt concreta, doncs, que potser ens estava molestant massa, això va acabar amb una guerra mundial. I per això ens tenim tan mal record, per això tenim tanta prudència, per això tenim tantes prevencions per poder parlar d'això, només faltaria. Però clar, l'última vegada que ens va passar això vam anar a demanar ajuda als russos i als americans. I ara mires cap als americans i estan en una dinàmica discursiva igual. I dius, ara sí que estem sols. L'oportunitat d'Europa és que està sola. I l'oportunitat d'Europa és que pot decidir, escolta, ni blanc ni negre, sinó la via del mig. Però costarà molt perquè Europa mateix, és el que deia abans, no ho estava justificant, ho estava intentant explicar, que Europa mateix està comprant, abans de Trump, ja està comprant aquests postulats. Abans de Trump ja som els pioners amb Brexits i amb extremes dretes austríaques i amb extremes dretes alemanyes i amb el Front Nacional francès i amb Vox aquí. I, per tant, potser és una cosa a mirar amb més delicadesa i a mirar amb quina és la veritable via europea. Guanyar més sobirania, això m'ha agradat de l'Alícia, guanyar més sobirania no vol dir que siguis d'extrema dreta. No vol dir. No ho ha de voler dir directament. Ara, podria ser una porta discursiva per deixar-te uns discursos que a mi no m'agraden gens.
No sé si vol dir alguna cosa més o anirem a publicitat.
Jo, una mini cosa. Sí? A mi també em sembla que és l'oportunitat de repensar-se de l'esquerra. Hi ha un punt també que des d'Europa, torno a repetir, quan parlem de Trump, no? I bueno, és com el mal en comparació a Biden i als demòcrates. Els demòcrates tenen l'oportunitat aquests 4 anys de tornar a plantejar-se com un partit d'esquerres. Després d'aquests 4 anys de Biden, coses que havia promès que faria, com el salari mínim als $15 l'hora, augmentar el Medicare, una reforma fiscal per taxar més a les persones que més tenen, o regular els costos dels medicaments, la crisi d'habitatge... Han abandonat fer una política d'esquerres als demòcrates i, per tant, han vist que la classe treballadora també els ha abandonat a ells. Per tant, és l'oportunitat de que des de l'esquerra dels Estats Units i també de molts altres llocs s'entengui que davant d'aquestes reclams de més sobirania, d'exclusió per part de l'extrema dreta, la manera de realment tornar a penetrar dintre les classes treballadores és millorant la vida de la gent en forma... a través de més redistribució de la riquesa i majors drets laborals.
I fins i tot això no ho pots fer sense sobirania. Per tant, podria intentar perfectament comprar una part del discurs.
Totalment. Però si en aquest sentit Biden també comprava una mica el discurs industrial, sí, de protecció a la indústria.
Volies dir alguna cosa? Moltes coses, veig.
Moltes coses. L'esquerra, el Partit Demòcrata no ha perdut per aquestes raons, Alicia.
Bueno, cadascú...
No. Si vols fent trampes, però no ha perdut per aquestes raons. I dos, el món amb el que somia una determinada esquerra, que vol dir posar arancels, diguem-ne, a l'activitat econòmica, però deixar entrar la immigració, aquest món no existeix. Aquest món no existeix. Si tu vols que la teva economia creixi, has de tenir un món globalitzat. I això vol dir que hi ha llibertat per les persones i per les mercaderies. Si tu vols el millor dels dos mons, o, en el meu cas, des del meu punt de vista, el pitjor dels dos mons, que és aquest retorn a una sobirania, diguem-ne, de principis de segle, malament. I no anirà bé, no sortirà bé. Això no sortirà bé. No sortirà bé ni pels propis nord-americans.
No m'has explicat per què creus que han perdut els demòcrates a part d'això.
Bàsicament pel feminisme. Bàsicament pel vot dels homes. I aquí l'esquerra s'ha equivocat molt.
Exacte. Sí. Si és pel vot dels homes, pot ser el masclisme, no?
Però ho dius pel fet de no votar una persona com la Kamala o per les polítiques feministes desenvolupades?
Estem parlant d'uns homes que han votat a un president delinqüent, condemnat, i amb unes acusacions sexuals molt, molt, molt serioses. Molt serioses. És a dir, i si no veiem que el discurs feminista del Partit Demòcrata ha estat una grandíssima errada, i que s'han equivocat moltíssim, no veiem res.
No, però...
El que està passant als Estats Units és molt greu, ho miris com ho miris, en qualsevol lloc, i és molt dolent, però no podem dir que perquè ara és la gran oportunitat perquè el Partit Demòcrata es reinventi i que tot anirà molt bé. No, perquè caminarem pel camí de les baldoses grogues? No, Alicia, no. Això, aquí, les demòcrates s'han equivocat molt i han de patir molt aquesta errada. És una errada molt gran.
Alicia, hi vaig
a
publicitat.
No, miri, jo estic completament, estic totalment en desacord. També es llegeix que el Partit Demòcrata, en els únics llocs on ha aconseguit mantenir el seu vot és en les ciutats i en les zones més benestants. I, en canvi, ha perdut el vot de totes les zones industrials que han deixat de ser industrials o amb zones més estancades econòmicament. Per tant, aquest anàlisi teu... jo l'únic que dic és, potser el meu estàs biaixat, però potser el teu també, perquè encara no hi ha els prous informes que ens acreditin o anàlisis més qualitatius de per què ha perdut el vot demòcrata en certes zones. Però tu tens aquesta anàlisi, jo estic convençuda que el Partit Demòcrata s'ha fet un partit d'esquerres que han donat certes tesis de redistribució de riquesa i representa més a una classe progressista, mitjana, urbana.
Això és claríssim.
I ha perdut el suport rural de la classe... rural o de zones més petites de la classe treballadora. Per tant, aquesta cosa de brotxa gorda dir és culpa del feminisme, no, Marcos.
Que això que deies de perdre el suport de la classe treballadora és un problema dels demòcrates i de l'esquerra a tota Europa.
Sí.
És a dir, estem veient en molts països europeus com els barris, en teoria, des d'on sempre s'havia votat a l'esquerra, estan votant l'extrema dreta. En alguns, i això és un punt que també aquesta incapacitat de l'esquerra de donar resposta a aquella classe social que en teoria és el seu client, entre cometes.
En el cas americà encara és més xocant perquè tens al capdavant dos ricachons que dius, ostres, i com és possible que tota la gent humil, tota la gent de classe treballadora, doncs hagi confiat... El Partit Republicà sempre havia estat associat a això, a les grans fortunes, a Rockefeller, a tot allò, i a petroli, i ara, doncs, resulta que aquest parell de multimilionaris... que mai s'havia vist en riquesa acumulada amb tan poques persones, doncs ara són la veu de... Ara són els Robin Hood.
Totalment, perquè també l'esquerra socialdemòcrata ha entès que la millor manera de confrontar aquesta extrema dreta era defensant aquest ordre liberal. I, per tant, ha regalat el discurs anti-establishment a gent rica, com Musk o Trump, que es permeten tenir les formes anti-establishment, malgrat ser absolutament l'establishment.
Discrepo molt. Les grans fortunes estaven... fins fa 4 dies amb els demòcrates. I han canviat de bàndol en l'últim minut. Una cosa és que l'Elon Musk o el Peter Thiel o determinats personatges molt concrets que eren les rares savis dels rics estaven jugant la carta de Trump. Però, en general, ni a la costa est ni a la costa oest, la classe rica benestant era demòcrata. I les donacions que va tenir Kamala Harris, perdre amb aquesta quantitat de donacions absolutament pornogràfica, que és pràcticament donacions del PIB d'un país africà. O sigui, és que, clar, és que no ens adonem de la catàstrofe que ha passat.
Bueno, ja t'hem de deixar anar a publicitat, perdona'ns. Sí.
És que si no se m'ajuntaran els dos blocs que tinc i després no podreu parlar d'un altre tema, perquè, clar, tinc dos blocs per fer.
Però és que Marcos m'està donant la raó amb això, en el sentit que el Partit Demòcrata s'ha convertit en un partit que representa més aquestes elites urbanes progressistes que no pas, sí, que no pas a una classe treballadora d'altres zones. Per tant, no és el feminisme, és el canvi de a qui defenses.
Avisarem a una emissora de ràdio americana perquè us truqui, perquè feu vosaltres el debat, perquè, escolta, us veig molt, molt posats. Són pràcticament 3:15, fem una pausa i de seguida més coses. Serà curtet, ara.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Nonoka és un centre pediàtric en el qual els dubtes dels pares es resolen amb empatia. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i confiança per al teu negoci.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Busquem el millor restaurant d'alta muntanya de la Vall d'Aran. Ai, ai, que encara plourà. Tasta això. Està agra, oi?
Una mica agra.
Una mica.
Jo trobo que té com massa oli, veus?
Sí.
I, puah, saps? Si a ti t'ataquen, tu ataques.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya migdia.
D'aquí a 12 minuts seran les 4. En les últimes hores hem estat molt pendents del que passava als Estats Units i hem tret una mica de focus al que passarà demà, per exemple, a Madrid. I és que demà el Congrés dels Diputats ha de votar 3 decrets amb la negociació entre el PSOE i Junts per Catalunya, ara mateix suspesa des de divendres passat, com va anunciar el mateix Carles Puigdemont. Són decrets importants perquè, per exemple, el primer és la reforma de les pensions que es revaloritzen, d'acord amb l'IPC, fins al 2,8%. Aquest decret sembla que sí que es podrà aprovar perquè el Partit Popular sembla que hi votarà a favor. El segon decret és l'impost de les energètiques. Tot apunta que aquest no s'aprovarà. El Partit Popular, Vox, el PNB i Junts per Catalunya l'han rebutjat altres vegades i sembla que es mantindran tots ells en el no. I el tercer decret és l'anomenat decret Òmnibus, on ara mateix hi ha la incògnita. És un paquet de mesures que ja va aprovar el Consell de Ministres abans de tancar l'any, però que ara les ha de convalidar el Congrés perquè es puguin mantenir. Hi ha des de la gratuïtat del transport públic fins a la prohibició de fer desnonaments durant tot l'any 2025 o la prohibició de tallar l'aigua, la llum o el gas a les famílies vulnerables. El Partit Popular no ha avançat el vot, sembla que hi votarà en contra, com ha fet en altres altres decrets similars. Junts per Catalunya tampoc no ha dit què pensa fer. Si hi vota en contra, el decret decaurà, però es podria abstenir i això fer que el decret tirés endavant. L'any passat ja es va abstenir a l'última hora a canvi d'un pacte migratori amb el govern espanyol. Ara mateix la incògnita és màxima, queden 24 hores perquè es votin aquests decrets. Avui en alguns mitjans de comunicació s'explica que hi ha hagut una reunió o que hi ha una reunió a Brussel·les entre delegació del PSOE i de Junts per Catalunya. No sé si voleu preveure què pot passar demà o en quina posició veieu que està tot plegat.
Bueno, no sé, no té molt de sentit dir que suspens les negociacions i començar a negociar. Això, aquí hi ha un, és a dir, aquí hi ha un problema. És a dir, si anuncies pomposament que suspens les negociacions estan suspenses i, per tant, no haurien d'estar tenint aquest debat. Si estem tenint aquest debat, és que alguna...
Però és veritat que Carles Puigdemont va dir no noves negociacions, però en aquells temes que siguin d'interès per Catalunya hi votarem a favor. Llavors, clar, es pot entendre que la gratuïtat en el transport públic...
Però llavors no negocia res. Llavors no negocia.
No es negocia, s'aprova o no s'aprova.
Vas, votes...
Es pot aprovar o no aprovar sense negociar, això sí.
Ja, però aquesta és la situació que estan parlant. Llavors...
El que a mi m'arriba... és que estem i no tinc la certesa perquè no ho sé, és que més que a Brussel·les podem estar parlant de Suïssa, que és una altra cosa. És a dir, no tant de negociar llei per llei i què hem de fer amb aquest pacte, etc, sinó d'anar a l'observador internacional i dir, escolti, doncs això s'ha incomplert, s'està incomplint d'aquesta manera, i si això segueix així, doncs evidentment la cosa s'acaba. Jo penso que estem més aquí... evidentment això a ningú se l'escapa que les dues coses poden ser paral·leles, que es pot estar parlant de fins a quin punt oye no hay para tanto, oye no te enfades, que seguramente podemos llegar a un acuerdo, tómate unas cañas, no vés a saber, eh? I jo recomanaria no refiar-se'n en absolut, però em sembla que no estem parlant de, tant d'aturar les negociacions i mentrestant continuar negociant, sinó de per parlar en plata, anar a la senyo i ensenyar el que ha passat i veure repassar els incompliments i a partir d'aquí a veure si es pot fer un reset.
A mi em passa una cosa i és que em costa molt tots els temes de Junts fent... O sigui, em costa molt veure com no els hi tenen conseqüències polítiques a Catalunya el fet de que ells ara estiguin jugant amb que perdem la gratuïtat del transport públic a Rodalies o que s'aixequi la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional i que no passi res. O sigui, vull dir que jo entenc que la política és molt complicada i ja sabeu que a mi m'interessen més les polítiques públiques que no la política. Però hi ha un punt en què quan el joc polític és tan obsè i estàs a punt de deixar caure que es puguin tallar subministraments a famílies amb pocs recursos, no sé, és que no m'importen les xerrades de Puigdemont a Suïssa i les coses que hagin de negociar, sinó que tenim un petit escut social que en un moment amb desigualtat com estem protegeix una mica la classe treballadora.
Sí, però tenim un govern en minoria.
Sí, no, ja ho sé.
Tu o negocies i fas que els teus socis puguin dir la seva, o, francament, és a dir, si no és un xantatge total.
No, i això ho entenc, això ho entenc. Però el que passa és que crec que Junts, en aquest sentit, es passa de voltes. Hi ha coses que saben que són importants per Catalunya, i en aquest sentit també em refereixo a quan van tombar, tan sols només entrar a tràmit, els lloguers de temporada, amb l'emergència que tenim a Catalunya amb els lloguers de temporada, o els desnonaments sense alternativa habitacional, jo entenc que hi ha coses que s'han de poder negociar i t'has de posar dur, i l'altra és... Teniu menys preu cap a la gent que viu a la regió que tu representes.
No, el tema del lloguer es va voler introduir una clàusula, una reforma. Es va voler dir, no una piscinadora tal com dieu, i si ho votes això o res. Doncs, escolti, doncs,
és que no era això o res, era que passés a tràmit, i quan està a tràmit tu pots modificar aquests punts en concret.
Oi que es pot fer d'aquí amb un parell o tres de mesos? És a dir...
No, els lloguers de temporada ja són el 60% de Barcelona. No tenim 3 mesos.
Si poseu el límit, espavileu i negocieu. És a dir, si poseu el límit, al final és dir, bueno, o agafes o...
Jo entenc el govern en minoria. Jo entenc el govern en minoria, però crec honestament també que a nivell de Junts, que els últims anys havia volgut defensar que era un partit progressista així, jo noto que no estan tenint cap tipus de vergonya en rebutjar mesures que són un mínim escut per la població normal de la regió que ells representen. I, per tant, jo crec que hi ha llocs on es poden negociar o no, i quan juguen amb aquests decrets que, honestament, em semblen importants com a país que tinguem, o que hi hagi la revalorització de l'ingrés mínim vital.
Ja que són importants, s'han de parlar. O sigui, no, és clar, és que si són importants, el que sí que no m'imagino junts és desitjant que la gent se'n vagi al carrer. Això no ho imagino. Ara, m'imagino intentant perfeccionar lleis i fent-les més viables o més efectives, i això és opinable. I com que és opinable, per això s'ha de negociar. Però... si tot és, escolti, no, a mi vostè o em dona suport o vostè és d'extrema dreta insensible, jo això no m'ho crec.
No, jo no estic dient això, Però és veritat que estan triant a negociar temes que són socialment sensibles quan amb altres hi ha una vista més gorda o pot haver-hi una... No? Bueno, pues... I per tant, que jo crec que on decideixen negociar és en coses que són, jo crec, de vital importància per la població
variades,
de Catalunya.
Exactament. Jo les veig de mil maneres. És a dir, el tema de poder tenir les competències en immigració és d'esquerres o de dretes? Jo diria que més aviat és d'interès per tothom. És a dir, el poder negociar, el poder gestionar algunes coses sense que trepitgin les competències i poder-les adquirir més, em sembla que és el mínim que se li pot demanar a un partit independentista, sobiranista, nacionalista.
Jo ho trobo molt legítim, però repeteixo, crec que Junts només negocia i amb seguretat, i amb la seguretat de que ho pot tombar dues hores abans de que surti, amb temes que jo crec que són de vital importància per la gent que vivim, bueno, dic a Catalunya perquè per posar-los, bueno, per exemplificar-ho més, però en general a tot Espanya.
Marcos?
Bueno, és que estem en l'època una mica de la barra lliure pels polítics, i per tant les decisions no tenen cost, Alicia. No tenen cost. Avui mateix, Catalunya s'ha quedat sense pressupostos del 2025. Avui mateix. Perquè Esquerra ha decidit que no. Estem parlant d'uns pressupostos entre 45.000 i 48.000 milions d'euros. Quin cost tindrà això per Esquerra? Que ni tan sols s'ha explicat mínimament. Esquerra. D'Esquerra i progressista. No com Junts, que hi ha dubtes de,
no, escolta,
de què és el bitxo. Escolta, no. És que aquí Esquerra ens ha deixat sense pressupostos i no sabem per què. Perquè, escolta, perquè el 2024 es van quedar sense pressupostos per el Hard Rock Café, que costava 50 milions d'euros liquidar el tema. 50 milions d'euros, i ens van quedar sense pressupostos. Quin cost va tenir això? Zero. El Pere Aragonès no va caure per això. I és a dir, i ara aquest any, ara, ens tornem a quedar sense pressupostos i no passa res. Per tant, el preu que pagarà Junts per això és zero, també. Perquè estem el cost zero.
No, que queda menys un minut.
No hi ha cost zero, hi ha errors de càlcul. És a dir, Esquerra Republicana fa el càlcul que si justament vota a favor dels pressupostos, perdrà vots. És a dir, vol intentar evitar perdre vots. Vol intentar evitar un càstig.
No és millor per Catalunya no tenir pressupostos. Clar, és superpositiu.
Depèn. Ells fan un càlcul i diuen, escolta, a mi la gent em veurà com un menut si no negocio fort. I clar, i digue-li Hard Rock, digue-li Tercera Pista, Esquerra el que diu és, he donat una imatge massa feble i ara està intentant recuperar aquest terreny.
Recordem,
i això ho entenc.
Que en el cas del Hard Rock van ser els comuns els que no van acceptar, per tant, no van aprovar pressupostos, això va provocar que Pere Aragonès convoqués eleccions, no li van anar gens bé i va perdre el govern. Per tant, tot plegat, les conseqüències podrien dir que per Esquerra va ser perdre el govern. Sí. És veritat que el qui no li va aprovar els pressupostos bàsicament van ser els comuns que s'hi van posar en contra per tema del Hard Rock. Com a mínim, això és el que va transcendir públicament. Alicia Puig, Marcos Lamé, Jordi Cabré, demà sortirem de dubtes, veurem si aquest decret òmnibus surt endavant o no. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Una mica de publicitat abans d'arribar a les 4, després el butlletí i, com sempre, després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Jo sabia que m'havien adoptat. No m'ho van amagar mai. I que havia nascut a Alemanya.
Els nens robats dels aliats. Una història mai explicada de la Segona Guerra Mundial.
Per desgràcia, no sabré quins van ser els meus pares biològics.
Nits sense ficció. Els fills del caos. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabra.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants 3.0. Vale.
Hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit.
Catalunya migdia.